Al matí, amb Mireia Sanz.
Sembla incompatible ser mare i feminista, perquè la maternitat carrega amb una pesada llosa d'abnegació, dependència i culpa davant la qual les feministes dels anys 60 i 70 necessàriament es van rebel·lar. Tanmateix, aquest aixecament va acabar amb una relació tensa amb l'experiència materna, el no voler afrontar les contradiccions i els dilemes que implicava. Ser mare no hauria de significar criar en solitari, quedar-se a casa o renunciar a la resta de la nostra vida. I ser feminista no hauria d'implicar un menysteniment o una indiferència davant la maternitat. Per què carai hem d'escollir entre una maternitat patriarcal sacrificada o una maternitat neoliberal subordinada al mercat?
Aquest és el tret de sortida del llibre Mama desobedient, que la sabadellenca Esther Vives ha escrit per abordar la maternitat des d'un punt de vista feminista. L'obra debat al voltant del concepte de ser mare, defugint tòpics idíl·lics i visions catastrofistes, tot plegat amb un objectiu, que cada mare visqui aquest moment vital com ella vulgui. Si vol tornar a treballar, que ho faci. I si vol quedar-se a casa per cuidar de la criatura, que també ho pugui fer. Una realitat que sovint no és assumible, perquè les necessitats econòmiques, per una banda o per l'altra, apreten. Esther Vives, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quan decideixes escriure un llibre com aquest?
Doncs bé, em plantejo escriure aquest llibre a partir de que sóc mare i que aleshores me n'adono que tota una sèrie de temes vinculats a la maternitat, a la criança, al part, són del tot invisibles, no se'n parla a nivell social, a nivell polític, ni tampoc en aquells moviments socials que aspiren a transformar la societat. I arrel doncs, aquestes reflexions donen peu a aquest llibre.
Sempre havies escrit sobre política i potser poc des d'un punt de vista personal, després ho repassarem perquè crec que és un dels punts, com dels valors afegits també de l'obra que has escrit, però es pot parlar de maternitat també des del punt de vista polític?
Bé, jo crec que la maternitat és política. Si prenem el lema feminista que allò personal és polític, què hi ha de més personal que la maternitat per una dona que té una criatura? Aleshores, cal mirar també a la maternitat des d'aquesta perspectiva política, entenent que allò quotidià és polític i cal donar-li el valor que durant molt de temps li ha estat negat. No es tracta tant d'idealitzar o de tenir una idea romàntica de la maternitat, sinó de plantejar el valor social, econòmic, polític que ha tingut al llarg de la història i que segueix tenint. I per tant, doncs, senyalar aquest element i a la vegada senyalar que la maternitat és responsabilitat de tots, de les mares, dels pares i també de la societat en general.
Abans de ser mare et plantejaves tot això al darrere? És a dir, eres una d'aquelles persones que sempre havia pensat que era la maternitat i havies donat voltes o realment, ara repassarem com arribes a la maternitat, però realment quan arribes a la maternitat et sorprèn tot l'àmbit de la teva vida que et canvia radicalment?
Bé, és difícil imaginar-te la maternitat, crec jo, abans de ser mare, perquè és una sacsejada molt important al que és la teva vida personal, al que és la teva vida professional. A la vegada també la maternitat sovint es viu amb molta culpa per part de les dones, arrel d'uns determinats ideals que ens han imposat d'una maternitat i d'una mare feliç, abnegada, sacrificada, o una mare que arriba tot, i aleshores voler assolir aquests ideals doncs sovint et fa viure la maternitat amb culpa. Per tant, és important assenyalar que l'ambivalència, les contradiccions són intrínseques a la maternitat i això fa que sigui molt més positiu viure l'experiència materna.
Parles de donar una visió feminista a la maternitat. Clar, aquell que s'ho miri des de fora pot pensar que hi ha més feminista que la maternitat, no? Que és un aspecte de la vida humana que només pot tenir una dona, per tant, femenina al 100%, però com es pot donar una visió feminista de la maternitat?
Doncs trencant amb aquells models de maternitat establerts. Vivim en una societat patriarcal que al llarg dels temps ha associat que la dona tenia com a fi últim ser mare. Doncs la dona tenia com a fi últim ser mare. Es tracta de trencar doncs, amb aquesta imposició de la maternitat, viure la maternitat com una experiència emancipadora al marge de les restriccions que t'imposa aquest sistema patriarcal que et diu que la teva finalitat última és cuidar de les criatures. I també viure la maternitat en clau feminista implica rebel·lar-se contra l'alternativa que s'ha plantejat a la maternitat patriarcal, que és aquesta idea que la dona ha d'estar al 100% disponible per criar els nens i a la vegada per treballar al mercat laboral. aquesta idea de maternitat neoliberal que fa que no hi hagi temps tampoc per cuidar dels petits. Aleshores, viure la maternitat des d'un punt de vista feminista implica rebel·lar-nos contra aquests models de maternitat imposats i que no ens deixen viure l'experiència materna com hauria de ser.
De totes maneres, a dia d'avui es parla molt de maternitat, hi ha molts llibres sobre maternitat, hi ha molt aquest concepte de manera de viure la maternitat molt peculiar, no?, que genera, jo diria, rebuig i satisfacció a parts iguals, no?, aquesta manera de viure la maternitat des d'una concepció diferent. Llavors, diries, Esther, que hi ha una bona i una mala maternitat, o una bona i una mala manera de ser mare, o que cada mare ha de tenir la seva manera de ser mare?
Bé, no crec que puguem caure en jutjar el que fa cada mare, perquè les dones, quan tenim criatures, fem el que bonament podem amb el context amb el qual ens trobem. Aleshores, l'experiència materna és tan diversa com el número de mares que hi ha i fins i tot va més enllà, perquè una mateixa dona pot viure l'experiència materna de diferents maneres amb les seves criatures en funció del seu moment vital i professional. Crec que cal començar a desindividualitzar la maternitat, a no jutjar tant el que fa una dona, una mare o també un pare, sinó ser conscients que les experiències maternes que vivim sovint venen molt determinades per al context social, econòmic, laboral en el qual ens trobem, i que aquest context és hostil a l'experiència materna, és hostil a la criança, a la lactància materna, i aquest context és el que acaba determinant sovint les nostres pràctiques com a mares.
Anem una mica desgranant el que expliques en el llibre. Hem seleccionat alguns petits fragments per il·lustrar doncs, la manera com expliques les situacions que es viuen. I primer m'agradaria parlar de violència obstètrica. Escoltem.
La violència és també psicològica, amb un llenguatge que humilia, infantilitza i discrimina la dona, que omet informar-la o menteix sobre l'evolució de l'embaràs i el part, i impedeix fins i tot que pugui estar acompanyada per la parella o per qui ella desitgi. Li vaig demanar que anés a buscar el meu marit i aleshores em va dir que ho sentia molt, però que ell no podia entrar al quiròfan. Jo no en tenia res. Al pla de part vaig deixar ben clar que volia que el meu marit m'acompanyés. Tinc por, ajudeu-me, sisplau, tinc molta por. Li vaig dir plorant de por i de desesperació, però ella, la llevadora, no responia, només em mirava. Tot d'una em vaig veure sola, envoltada de molta gent desconeguda, plena de cables i agulles. Mentrestant, el meu marit a fora bregava en va per entrar al quiròfan a donar-me almenys la mà. Però no va poder, explica una mare.
Què és exactament la violència obstètrica?
La violència obstètrica consisteix en una sèrie de pràctiques, de males pràctiques per part del personal sanitari, que tenen conseqüències psíquiques i físiques negatives per a les dones, en el sentit de, per exemple, un tracte infantilitzador en el part, no tenint en compte la seva opinió, o, per exemple, cesàries que es porten a terme i no són necessàries, episiotomies que es fan per rutina, o fins i tot maniobres com l'anomenada maniobra de Christeller, que consisteix en que el personal sanitari puja a la panxa de la dona que està parint i li apreten avall perquè surti el nadó, una maniobra que està prohibida portar a terme, però que en canvi se segueix fent perquè diu que això ajuda en el part, quan en realitat genera importants problemes com, per exemple, hemorràgies pot generar. Aleshores, aquestes males pràctiques són el que s'anomenen violència obstètrica. No és que siguin pràctiques que sempre es portin a terme, però sí que es realitzen en una mesura molt superior a la recomanada per les institucions sanitàries i que té un efecte nefast en els nadons i en les mares.
A dia d'avui encara hi ha violència obstètrica, és una cosa del passat, és una cosa que malgrat que ara se'n parli segueix produint-se, a què ho atribueixes?
Bé, penso que s'ha millorat molt respecte a dècades anteriors i et dono unes dades. Per exemple, l'any 95, 9 de cada 10 dones que parien en el part se'ls feia una episiotomia, que és un tall en el perineu, a la zona entre l'anus i la vagina, per obrir doncs, la sortida del nadó, 9 de cada 10. Avui en dia aquesta xifra s'ha reduït a 4 de cada 10. Veiem doncs, que aquestes pràctiques s'estan, diríem, reconduint, però és que en els països nòrdics la mitjana de dones que té una episiotomia en el seu part és una de cada 10, com indiquen l'Organització Mundial de la Salut, per exemple. Aquí no tenim un perineu diferent a les dones sueques, senzillament doncs, es fa aquesta pràctica perquè per rutina, per una qüestió que agilitza la feina al personal sanitari, etc, etc. Això és el que cal abolir. S'ha millorat i molt, com ara deia, però encara queda camí a recórrer, i és important, crec, posar-li nom, perquè a vegades podem patir aquestes pràctiques, aquesta violència, però no en som conscients, perquè ens han dit que el part és això, que el part és necessari, és una episiotomia, etc. I en realitat el part significa respectar els ritmes del part, la seva fisiologia, i això hauria de ser el part, un part respectat.
Tot i això, hi ha hospitals a dia d'avui que són, o si més no, expliquen ser respectuosos amb les dones, que les dones prenen les seves decisions. Penso, per exemple, en el Parc Taulí de Sabadell, per l'espai doncs, que ens ocupa ja que estem a Ràdio Sabadell, en què la mateixa sala de parts és on comença tot el procés, en què intenten treballar, no sé si has fet alguna mena de treball d'investigació de camp per veure si realment hi ha centres sanitaris més respectuosos que d'altres.
Aviam, molts centres sanitaris s'han actualitzat i han canviat les seves infraestructures perquè aquestes siguin molt més acollidores per al que fa al part, i les dones no hagin d'anar d'una habitació a l'altra entre que dilaten i entre que apareixen, i molts professionals s'han actualitzat i per tant això s'ha millorat. En part també cal assenyalar que s'ha millorat per un treball important que han fet moviments com El Parto és Nuestro, un moviment que defensa el part respectat a nivell estatal, o Dona Llum, que és la seva associació equivalent aquí a casa nostra. S'han aprovat estratègies en defensa del part respectat, però sovint aquestes pràctiques i aquestes mesures són de compliment voluntari per part dels centres hospitalaris. Aleshores, sovint el teu tipus de part acaba depenent més del personal que t'atén i de la sensibilitat que pugui tenir o la visió que pugui tenir del part, que no pas d'uns protocols que avancen en la defensa d'un part respectat. I justament el que cal, jo penso, és establir aliances amb el personal sanitari, en plantejar que cal també una mirada feminista a l'embràs i al part, una mirada respectuosa on la dona no sigui considerada un objecte passiu, sinó un subjecte actiu que s'ha de tenir en compte a l'hora de parir.
Llegint el llibre, qui pensa doncs, que l'Ester Vives és una persona que escriu llibres sobre política, moviments socials, 15M, i veu un punt personal que no sé si vas dubtar de posar o no posar. És a dir, parles del teu part, parles de la teva situació amb la infertilitat i les dificultats per quedar-te embarassada. Ara ho repassarem, mica en mica, perquè sí que m'agradarà. Parles d'una situació molt dura de dol, també, per la pèrdua d'una criatura. La reflexió de l'Ester abans de dir allò a nivell personal, ho deixo anar tot el llibre, va ser llarga, et va costar prendre la decisió de dir em poso com a exemple per explicar i demostrar que això que del que parlo sé de què va?
Doncs sí, no va ser una decisió fàcil perquè, clar, hi ha una sèrie de temes que són més personals doncs, que plantejo en el llibre, però em semblava com poc honest fer tota una reflexió sobre la maternitat, que és un tema que a mi m'ha tocat tant de prop com a dona que he tingut una criatura i que justament va ser aquest fet el que em va portar a escriure'l, i no plantejar una sèrie d'experiències i algunes dures que m'havien succeït. I després d'anar-hi bastantes voltes vaig decidir que era important també escriure-ho, no? Sobretot les meves dificultats per quedar-me embarassada, unes dificultats de les quals pràcticament mai n'havia parlat, perquè s'acostumen a viure en silenci, formen part com d'un fracàs de la maternitat i la pèrdua gestacional, no? Que són les experiències més dures que he tingut arrel de la maternitat i que escric sobre elles en el llibre i també arrel de, bueno, i plantejant la meva experiència personal.
Anem a escoltar com expliques el teu part.
Ja no sentia només dolor, sinó també unes ganes immenses d'empènyer. No podia parar de moure'm, ho feia d'un costat a l'altre, del bany al menjador, del menjador a la cadira de part, de la cadira de part al sofà, del sofà al terra, quatre potes. I tornem-hi. Tot era tan brutal que en algun moment vaig arribar a pensar que no ho resistiria. Digueu-me que puc, vaig suplicar-los. I vaig poder. Em vaig quedar a la cadira de part, a la gatzonera, empenyent, cridant, penjada dels braços del Josep Maria, que des de darrere em sostenia amb força cada vegada que empenyia. La meva vulva cremava, oberta, a punt d'esclatar. En un moment donat, la Blanca em va dir «Toca!». Vaig portar amb temor els dits a l'obertura vaginal i allà, sortint, vaig notar com una bola gran, una textura humida, viscosa. Eren la bossa d'aigües i el seu caparró, el del meu nadó, empenyent des de l'interior. Ell era aquí. Amb un mirall vaig poder veure com el seu cap, encara dins la bossa, entrava i sortia de la meva vagina extremadament oberta cada vegada que empenyia, fins que en un dels espoderaments la bossa es va trencar. Una mata de pèl negre es va deixar veure, no sé quant de temps va passar, els minuts se'n van fer eterns. Seguia cridant, desitjava tenir-lo en partir en dos. Tot era intens, animal, únic, sense fi. Després d'un dels cops que vaig empènyer, vaig sentir com una cosa s'escorria fora de mi. En Martí havia nascut.
Per què decideixes donar llum a casa teva?
Bé, en el meu cas vaig considerar que aquesta era la manera més respectuosa a l'hora de parir per mi i per la criatura i també la manera més segura. Algú potser es pot sorprendre, no?, que digui, ostres, seguretat a casa, jo crec, a l'hora de parir. Jo crec que en general tenim una imatge del part molt medicalitzada, les societats modernes han tecnificat el part i pensem que quan més intervenció mèdica serà millor, quan moltes vegades passa just el contrari, quan més s'intervé mèdicament en un part de baix risc, doncs aquest es complica. Aleshores, i veient també les dades de violència obstètrica que massa sovint es donen en els hospitals i veient que l'opció del part a casa atesa per una llevadora i que en el meu cas era un part de baix risc, doncs era factible, doncs finalment vaig decidir prendre aquesta opció. De totes maneres, jo el que reivindico no és tant el part a casa, sinó el part respectat, no? La dona de parir allà on se senti més segura, on se senti més còmoda, on considera que estarà més ben atesa i més ben acompanyada, però el que s'ha de reivindicar doncs, és que independentment del lloc on es porti a terme el part, doncs, aquest sigui respectat. I a la vegada també, ja que parlem de part a casa, reivindicar que el part a casa entri per la sanitat pública, cosa que això no passa, no? A diferència d'altres països com Gran Bretanya o Holanda, un CIS que s'inclou com una opció més de part, aquí no. Aquí apareixes als hospitals o ara afortunadament s'estan obrint cases de parts, que són uns centres sanitaris gestionats bàsicament per llevadores on s'atenen parts de baix risc, amb menys intervenció mèdica, i en aquestes dues opcions, positiu que s'hagi avançat en cases de parts, però encara falta poder que entri en la sanitat pública l'atenció al part a casa.
De fet, el llibre posa xifres del que costa parir a casa i realment una economia domèstica avui en dia, no sé si parles d'entre 1.500 i 2.000 euros, si no m'equivoco.
Més cap als 2.000 que no pas cap als 1.500. Si parir a casa, clar, implica doncs, que tu has de contractar una llevadora que estarà disponible doncs, en les diferents setmanes a partir de les quals tu surts de comptes, implica unes visites prèvies, unes visites a posteriori, unes cures si són necessàries, un seguiment també del nadó, i clar, això té un cost i això hauria d'entrar per la sanitat pública. Això fa que no el part a casa sigui accessible per tothom i fins i tot cada cop més hi ha dones que volen parir a casa i fan fins i tot un barcami, un crowdfunding, un micromecenatge per aconseguir aquests diners i poder-se pagar un part a casa.
Apuntaves ara a la infertilitat, apuntaves ara a l'experiència al voltant de la mort perinatal, són dos temes concrets en els que hi ha un tabú molt important i se'n parla molt poc. Posar-los damunt de la taula també en el llibre és en certa manera una reivindicació de hem de parlar de la maternitat en global i sortint una mica d'aquesta situació doncs, realment complexa com és la infertilitat o les dificultats per quedar-se embarassada i el dol perinatal, també hi ha molta visió de la maternitat com una cosa idíl·lica i fantàstica i també és un tabú parlar de la maternitat amb els seus entrebancs, no? Com dificultats per donar el pit, com la depressió postpart, per exemple, que són temes que queden molt amagats, no? Aquesta maternitat idíl·lica. També ho vols posar de manifest que té aquest punt de duresa també?
Sí, per descomptat, perquè la maternitat ho és tot menys de color de rosa. La maternitat no té res a veure amb el que ens expliquen les pel·lícules, amb el que ens explica les sèries de Netflix i amb el que ens expliquen les revistes del cor. La maternitat implica contradiccions, implica no arribar a tot, implica posar potes en l'aire a la teva vida quotidiana, a la teva vida professional, implica ambivalències. I cal començar a dir que la maternitat és això, que la maternitat no és fàcil, que no naixem ensenyades per ser mares, i precisament senyalar-ho i visualitzar-ho és ajudar també les mares, perquè si nosaltres pensem que la maternitat és així de fàcil i tot va sobre rodes, quan comencem a trobar-nos en dificultats pensarem que som unes males mares, que no ho sabem fer, fins i tot si patim una depressió postpart que es dona més sovint del que se'n parla, doncs l'acabarem amagant, amb la qual cosa serà molt més difícil aconseguir ajuda. Aleshores crec que és important treure la maternitat i tots els seus tabús de l'armari i començar a parlar de la maternitat real que vivim les dones.
Dediques un capítol important del llibre a parlar de lactància materna versus no versus en el sentit en contrari, sinó parlant de lactància materna, també de lactància artificial o de llet artificial, llet de fórmula, etc. Et consideres l'activista, que és un terme que fa servir tot el llibre, com a activista de la teta, per dir-ho d'alguna manera?
Sí, em podria considerar l'activista, perquè l'activista són aquelles dones que reivindiquen poder donar el pit allà on faci falta, quan la criatura ho necessiti, independentment del lloc. El que passa és que és un terme que tampoc està tan generalitzat, però crec que sí, que cal reivindicar doncs, aquest dret a poder donar la teta on calgui i el dret del nadó a rebre-la. I assenyalar també els interessos que hi ha econòmics per part de grans empreses darrere la llet artificial. Jo crec, com deia abans, que no es tracta d'entrar a jutjar què fa cada dona, perquè el teu context determina molt el que acabis fent i com acabis criant i si dones la teta i el biberó, perquè clar, no és el mateix incorporar-te a la feina 4 mesos després d'haver parit i que per tant com pots continuar la lactància materna exclusiva fins als 6 mesos si els 4 mesos de tornar a la feina és d'estar 8 hores, com dones la teta? O vas amb el tirallet a tot arreu o és molt complicat, no? I no és el mateix això que potser agafar-te una excedència de mig any, d'un any, on llavors sí que ho pots fer, però clar, qui es pot agafar l'excedència també, qui s'ho pot permetre econòmicament perquè l'excedència ningú te la paga. En aquest sentit, no es tracta tant de jutjar què fa cada dona, sinó assenyalar que la lactància materna té una sèrie de beneficis que no només són positius per la criatura, sinó també per al nadó, i quan durant molt de temps ens han vingut dient que la lactància artificial era igual que la lactància materna, això és fals. I ha respost més a interessos de la indústria de la llet de fórmula, empreses com Nestlé, Danone, que no pas el fet que això sigui veritat.
En el llibre, a part de parlar de maternitat, tot arreu hi traspua la situació del mercat laboral també, que implica o marca com les dones poden viure la seva maternitat. Es parla molt dels canvis en els permisos de maternitat i de paternitat, no? De l'increment del permís de paternitat que en els últims anys ha crescut molt, mentre que el permís de maternitat s'ha estabilitzat. Creus que són camins que s'estan seguint que poden ajudar a canviar en certa manera la perspectiva de la maternitat i a poder permetre que la dona la pugui viure com la vol viure, o encara queda molt camí per recórrer?
Bé, jo penso que el nostre mercat laboral i el sistema socioeconòmic en el qual vivim és hostil a la maternitat, no la dificulta i no la facilita, al contrari, la dificulta. Cada cop hi ha més parelles doncs, que triguen més a tenir una criatura perquè a nivell econòmic no s'ho poden permetre. Clar, si amb 2 salaris ni tan sols arribes a 1.500 euros, com et planteges tenir una criatura? O si arribes als 2.000, com ho fas per pagar l'aigua, la llum, l'electricitat, el lloguer, la hipoteca, etc. i a més tenir una criatura? Hi ha, per tant, una precarietat laboral i de vida que dificulta que siguem mares, sumada a uns problemes vinculats a la infertilitat de diferent origen. I quan parlem, doncs, per exemple, de tot el debat actual arrel dels permisos iguals i intransferibles, aquesta iniciativa política que pretén igualar el permís dels pares al de les mares, fins a arribar a les 16 setmanes l'any 2021 com a 8 en les dones, aviam, està molt bé que els pares s'augmenti el permís de paternitat dels pares, perquè ells tenen també el dret i el deure de cuidar de les criatures i és una ajuda molt important a la dona quan acabes de parir. Però clar, el que cal observar és que si l'any que ve s'aprova les 8 setmanes de baixa per paternitat per als pares, com ara es vol fer el Partit Socialista, en tan sols 3 anys el permís de paternitat haurà augmentat un 300%, mentre que el permís de les mares en 30 anys, des del 89, des de l'any 1989, no s'ha mogut ni una coma ni està previst que ho faci. Doncs aquí hi ha un problema. Reivindiquem l'augment del permís de paternitat, però també el de maternitat. No s'entén reivindicar-ne l'ampliació d'un sense reivindicar-ne l'ampliació de l'altre.
El 6 d'abril presentes a Sabadell, a la llibreria Macondo, a presentar llibre a casa, encara que faci molts anys que visquis a Barcelona. És especial presentar un llibre a Sabadell?
Per descomptat, presentar un llibre a Sabadell doncs, sempre té aquell element de dir, bueno, el presentes a casa teva, on hi ha la teva família, on has nascut, on has crescut, i per tant sempre hi ha un element especial amb una presentació d'aquest tipus i evidentment amb moltes ganes.
Esther Vives, gràcies, que vagi molt bé.
Un plaer.